Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com tots els dissabtes al programa Converses. Com sempre, estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera. Molt bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
Tot a punt pel partit de demà, tu que ets un culer d'aquells que, com Déu mare, de Barça-Madrid.
Esperant que el Barça definitivament vale. Culmini la Lliga.
Dit això, Ivan Guerra, molt bona tarda, Ivan, benvinguda també.
Hola, bona tarda.
I el Leandro Lamor, de l'Agència FE Catalunya, bona tarda, Leandro.
Hola, què tal?
Bona tarda, benvingut també. Convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Ernest Maragall, que és el cap de llista d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Maragall, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per tot aquesta... aquest dinar primer i després doncs, aquesta conversa que segur que anirà molt bé i en el que farem balanç del que està l'Ajuntament de Barcelona fins ara i el que ens espera a partir del 28 de maig que seran les eleccions
és
a la...
el més interessant, no?
És el més interessant, el futur, perquè escolti una cosa, no fa pas gaire va estar aquí amb aquesta mateixa cadira que on està vostè avui el senyor Xavier Trias i deia que, el barceloní havia perdut l'orgull de ser barceloní. Aviam, està d'acord amb això i si està d'acord, com pot recuperar el Barcelona aquest orgull de ser barceloní que havíem tingut tota la vida els barcelonins? Expliqui'ns.
Jo crec que estem efectivament en una situació, en un clima de ciutat, de Barcelona, que no sé si l'orgull o l'autoestima o la confiança en nosaltres mateixos o la capacitat de compartir, de tenir la relació necessària entre ciutadania i institució per compartir uns objectius, una visió, uns horitzons, unes determinades ambicions. I això s'ha trencat, efectivament, s'ha trencat aquesta relació. I per tant em sembla que és molt important, o quasi diria que és una primera qüestió a aconseguir a partir de les eleccions, és recuperar, reconstruir un clima, una actitud que jo en dic, per una banda, de lideratge. La ciutat ha perdut lideratge, ha perdut orientació, i a més, i al mateix temps, i amb la mateixa intensitat, complicitat. I complicitat vol dir capacitat d'entendre'ns, capacitat d'entendre'ns amb els sectors econòmics, amb els sectors culturals, amb els sectors socials, amb l'economia de la ciutat en el seu conjunt, de manera que la governació i la presa de decisions, que aquest lideratge ha d'expressar, doncs, a més d'expressar un grau de risc positiu, d'ambició, d'horitzó, tingui també la capacitat, la solvència, la viabilitat necessària, el realisme ambiciós que em sembla que ens hem d'exigir.
Liderar des de l'Ajuntament la recuperació de Barcelona. Escolti una cosa, 8 anys de la senyora Colau, si no m'equivoco, 8, veritat?
Sí,
al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona. El senyor Maragall salvaria alguna cosa del que ha fet la senyora Colau al capdavant de l'Ajuntament? O poca cosa es pot rescatar?
Si ens posem a mirar i especular, segur que sí, hi ha coses... Jo crec que hi ha temes com... El que passa que també amb elles mateixes necessitades de renovació, d'ajust o de completud, com per exemple l'ús de l'aparició amb un cert caràcter col·lectiu d'instruments de mobilitat alternatius com les bicicletes, especialment.
Els patinets elèctrics, no s'oblidi.
Sí, els patinets elèctrics ja ofereixen un xic més de dubtes. Però és obvi que inclús aquests avenços o aquestes transformacions demanen avui ser reconsiderades en alguna mesura. No? Jo dic sempre... La vorera pels vianants, la calçada per als vehicles. La vorera pels vianants, la calçada per als vehicles. No. Això demana unes quantes, no menors, decisions de distribució de l'espai i de definició d'usos, de possibilitats i de regles del joc.
I que es compleixi la normativa, que normativa hi és, perquè no es compleix gaire, senyor Maragall.
Bueno, d'això es tracta, de recuperar també l'autoritat democràtica que ens ha... Ciutat vol dir mobilitat, però també vol dir drets i deures. No?
Clar.
I em sembla que aquí també és veritat que tenim un escenari en què ha aparegut una realitat, també gràcies a l'acció de l'Ajuntament o de les administracions, però també el propi mercat que ho ha generat, però que no tenim, ha anat molt per davant de la regulació. I avui, per exemple, no tenim un sistema mínimament fiable d'identificació d'aquest tipus de mobilitat, d'aquest tipus de vehicles. Qui sap qui és aquest patinet que va a 50 per hora per la Diagonal?
O més de 50.
No pot ser. No, hem de tenir, però això la tecnologia és obvi que existeix, que tenim, que és, que és més una qüestió de decidir-ho i d'adoptar els criteris i les mesures adequades.
Parlava ara de la Diagonal i s'ha ficat amb la Diagonal, i ara deixo micròfons oberts a la resta de companys del programa. Li pregunto pel tramvia, del tramvia de la Diagonal, que s'està, ja tenim les vies mig posades i tot plegat. Sí. El tramvia de la Diagonal, vostè està d'acord amb el tramvia? Va haver un referèndum que la gent va dir que el Barcelona va dir que no al tramvia, no a la unió del tramvia. Ara s'uneixen els dos tramvies. Senyor Maragall, si vostè arriba a l'alcaldia, si és alcalde de Barcelona, què farà vostè? Aviam, amb el tramvia famós.
Tinguem-ho clar. Si ara tinguéssim l'oportunitat de posar el comptador zero, doncs segurament tindríem una oportunitat també de debatre a fons costos i beneficis, efectes secundaris d'una mesura o d'unes altres. Ara tenim una inversió desplegada amb una significativa aplicació de recursos públics de l'Ajuntament i de la Generalitat. Tenim una inversió desplegada amb les seves, no sé, jo crec que hi ha més de la meitat. Tenim unes obres en curs. En aquests moments és absurd no completar l'exercici i, en canvi, aplicar tots els esforços a l'optimització d'aquesta inversió i dels resultats que ha d'oferir. I, per tant, també atenent les raons d'alguns o de molts ciutadans que hi poden estar legítimament en contra o poden estar recelosos o incerts de què significarà això. Hem de discutir i hem de mesurar bé què vol dir, quins efectes secundaris tindrà la del tramvia en el conjunt del transport públic de la zona, de la xarxa de busos, per exemple, en el trànsit privat de la mateixa zona, què significarà això en termes d'activitat comercial a la pròpia Diagonal. Jo crec que hi ha un excés de precaució en aquest sentit.
Com masses incògnites, poder, no?
Sí, però vaja, jo crec que hi ha referències, hi ha proves de que altres ciutats amb tramvies per vies centrals no per això perden, sinó que inclús guanyen en determinats aspectes des del punt de vista econòmic i comercial.
No, però ara tenim un autobús que va de punta a punta de la Diagonal, també, i
sí,
va funcionant,
no,
eh?
No, però una cosa és l'autobús, que té quantes places?
Poqueta,
és dir, que hi ha un problema de capacitat i de potència del vehicle, no? El tramvia el que ofereix és aquest avantatge que no és substituïble, no directament, en termes de capacitat.
El del tram Besòs mai va ple, ara, eh?
El del tram Besòs mai va ple. Bueno, precisament, perquè seria una bona pregunta. Anirà més ple el dia que estigui connectat? I probablement
depèn,
sí.
Depèn de la destinació dels usuaris.
A veure, senyor Claveguera, si alguna compta de resultats avui ofereix resultats positius a Barcelona en termes de transport, és el tramvia. No sé si el que li asseguro és que el concessionari treu uns beneficis espectaculars que en si mateixos són, d'alguna manera, hauríem també de posar-se a la taula i a consideració amb la definició de noves concessions. És a dir, és un...
En aquest moment m'alegro de sentir-ho, perquè realment...
No, ja li enviaré, si vol, el compte de resultats que han publicat.
No ho discuteixo.
Però que és en aquest sentit, des d'aquest punt de vista, no hi ha discussió de la rendibilitat o la capacitat en termes empresarials, però l'objectiu d'aquest Diagonal no pot ser que doni bons resultats. Ha de ser que tingui utilitat en termes... Si fos vital el que vostè diu, em preocuparia igual.
En tot cas...
Si no ha d'estar utilitzat al 100%.
En tot cas, la connexió del tramvia per la Diagonal com la definició de les superilles a l'Eixample...
És una altra cosa.
Sí, però les dues coses impacten molt en la definició de l'Eixample i, per tant, en la definició del Pla Cerdà. Hi ha molta gent que diu que tota aquesta redefinició de l'Eixample i de la seva mobilitat s'ha fet des de l'Ajuntament amb una certa traïdoria, perquè s'han aprovat tots els plans dient que eren plans menors, que després són reformes molt profundes.
No han passat pel ple de l'Ajuntament.
No han passat pel ple de l'Ajuntament, i aquí diu que és una autèntica modificació de tot el pla urbà.
Senyora Anguera, deixi'm distingir, perquè una cosa és el tramvia, i si alguna cosa em preocupa a mi avui, i alguna cosa penso posar-se a la taula, és una altra visió de l'Eixample, precisament. Com a realitat central, essencial i definidora del que és Barcelona.
Però al final els veïns de l'Eixample es trobaran alhora amb la mobilitat molt reduïda per la superilla i la mobilitat molt reduïda pel tramvia.
No,
el
tramvia no té per què significar una reducció tan dràstica de la mobilitat. Jo crec que la qüestió real de fons és la qüestió del concepte de superilles, la qüestió del funcionament i l'eficàcia dels eixos verds amb les seves característiques actuals, etc. I aquí sí que hi ha Jo crec que hi ha afectació profunda i que hi ha molts elements a considerar i a revisar i a rectificar o a canviar, simplement. Nosaltres posarem sobre la taula una proposta diferent del que... L'eixample és massa important, és un patrimoni de la humanitat, diguéssim. A més de ser una peça central de definició del que és aquesta ciutat, que és una de les referències que ens permeten ser... a tenir personalitat admirada i respectada arreu del món com a ciutat, com a espai públic. I per tant, poca broma, l'Eixample mereix no només una atenció i no només ser conservat com si fos un monument, sinó ser adaptat, també ser adaptat en els termes de reducció de la intensitat de tràfic, ser adaptat en termes de reducció de la contaminació, ser adaptat en termes de polítiques d'habitatge, que ara ja està succeint, Una part, un dels efectes de les obres que s'estan fent és que s'estan expulsant a veïns. Ja ha començat el procés de gentrificació de determinades zones, per tant estan col·laborant a uns efectes que ja estan per altres factors.
Ha passat a Sant Antoni també.
Ha passat a Sant Antoni i està passant, començant a passar a Consell de Cent. Bueno, vol dir que ens ho hem de mirar bé això i que hem de mirar com continua això. I nosaltres som molt més partidaris d'una aplicació d'una mesura de caràcter global, equitatiu i distribuït al llarg de tot l'Eixample i de tota la ciutat, d'ordenació i de reducció gradual del trànsit i de la intensitat.
En què es traduirà això en efectes pràctics?
Es traduirà amb una determinada definició de mesures, de mesures d'ús de la calçada. Abans dèiem vorera calçada. Hi ha poques ciutats del món que tinguin els carrers que tenim a Barcelona. La intensitat i l'amplada dels carrers de Barcelona. Tenim carrers de 20 metres i tenim molts quilòmetres quadrats composats de carrers de 20 metres. És una exclusiva mundial que hem de saber apreciar. Per tant, això dona peu a una definició de mesures de tràfic, d'utilització de les diverses modalitats, privat, públic, cotxes, motos, bicicletes, etc., i vianants. I per tant, la mesura global que ara tenim és que el 40% de l'espai públic a la ciutat està destinat als vianants i el 60% als vehicles. El nostre propòsit és invertir aquesta proporció: el 60% dels vianants, el 40% pels vehicles. I això és possible, és perfectament possible. Clar que demana l'aparició amb una certa intensitat i gradualitat de modalitats de transport públic alternatius i nous. Per tant, també hem de parlar en mig termini de rodalies, hem de parlar d'autobusos interurbans, hem de parlar, etc. Però de moment ja podem parlar d'anar
a invertir.
D'anar invertint aquesta... I això són mesures relativament lleugeres, graduals, però lleugeres des del punt de vista de repercussió també en inversió pública, perquè és més d'ordenació que no pas de canvi físic.
Però en aquesta redefinició de les superilles que vostè parlava, això inclueix una possibilitat de revertir alguna superilla que ja està en marxa o que ja està feta?
Consell de Cent, vols dir? És revertible Consell de Cent?
Passa una mica com el cas de Diagonal. Aquí siguem responsables. Una ciutat no pot estar contínuament fent i desfent. No pot construir i desconstruint-se en el mateix espai. Els veïns de Consell de Cent no en tenen la culpa, al contrari. No? I a més hem d'aconseguir que Consell de Cent efectivament tingui una part dels beneficis positius que l'actual mesura busca. És una inversió ja aplicada, és un projecte amb un grau d'execució avançadíssim. Per tant, escoltem, el que podem decidir és quines de les 21 tantes obres que estan previstes tirem endavant o no. Però els que ja estan en curs, siguem responsables i siguem respectuosos amb l'interès general i amb l'utilització dels recursos públics.
Hi ha alguna...
Jo, els 52 milions que costa aquest projecte, prefereixo destinar-los a quina és la seva millor aplicació en termes d'aconseguir els efectes que abans dèiem. Reducció de la intensitat, descontaminació, etc. Però no a tornar al punt zero.
Hi ha alguna d'aquestes 20 i escaig obres que vostè ja té claríssim que no ho faria?
Per això ara hauríem d'entrar en una casuística que em sembla prematura. És a dir, el que dic és que agafarem el toro per les banyes en aquest sentit i amb tota claredat expressarem quines són les que tenen sentit i quines no. En aquests moments prefereixo partir d'un grau de llibertat molt alt a l'hora de definir quines són les nostres prioritats. Jo vull prefereixo expressar en positiu, no respecte de les obres previstes, sinó dels que jo vull tirar endavant, dels projectes i de les novetats en terreny des del punt de vista urbanístic i físic, de com creem ciutat. on la creem aquesta ciutat, o quines mesures prenem en termes de mobilitat a molts altres punts de la ciutat, no només en aquestes, a la previsió que havíem fet el govern anterior. Això és l'anterior, és el passat. Mirem el futur, mirem a l'immediat i decidim què és el que fem, què és el que afegim, què és el que modifiquem, què és el que mantenim.
És una assignatura pendent, doncs, l'urbanisme, com el dissenyem de cara al futur. Una altra assignatura seria el tema de la neteja, senyor Maragall. Els barcelonins...
Sí, per acabar amb això, llavors haurem de parlar, efectivament, de què passa amb el Turó de Glòries, de què passa el Morrot, de què passa...
aquí tens una resposta.
La Gran Via, què passa al carrer Aragó, hi ha moltes qüestions sobre la taula en aquest carrer.
Clar, perquè els del Consell de Cent estan molt contents, però els de València, els de carrer València, els de Gran Via... quan passa a parlar amb ells posen aquesta molt mala cara, senyor Maragall.
És una de les il·lustracions que es poden fer dels efectes secundaris que abans esmentàvem. Clar. Inclús el diré que no tots.
Com ho arregles, això?
Els veïns de Consell de Cent que ja han marxat no estan gaire contents.
No, però els que es queden estan feliços,
Sí, suposo que uns quants sí. Però com vostè diu, els del carrer València, els de la Gran Via, inclús els de la Diputació...
Mala cara.
És tota una altra història, sí. I haurien d'haver, en termes d'activitat comercial... Una cosa és l'efecte immediat, sí. Més verd, més pau, menys soroll, fantàstic.
Preciós.
Però jo crec que la ciutat ha de construir-se mirant-se amb una certa globalitat i amb un cert equilibri, amb una certa equitat. I aquí estem desequilibrant, estem perdent l'equitat.
Ja. Jo li parlava del tema de la neteja, que és una de les assignatures pendents que sempre que fan una enquesta des de l'Ajuntament surt, la neteja. Barcelona està molt bruta. Tenim la contracta de neteja més cara de la història, veritat, senyor Maragall? La de Barcelona no es nota, o què passa?
Més cara, més potent.
Més potent, però no es nota. Poder ara sí que se nota, el que arriba a les eleccions.
A la que se li poden, a la que li hem d'exigir més en termes de resultats tangibles,
però
mesurats en qualitat, mesurats en netedat, sí, efectivament. Ara, però deixi'm dir-li, a mi em sap greu que la campanya hagi de consistir també en parlar de qüestions com aquesta, que no haurien de ser qüestions, haurien de ser part d'una realitat que hauríem de donar per descomptada, que és el funcionament bàsic de les ciutats. La mobilitat, la neteja, la seguretat, el manteniment de l'espai públic, això és la primera obligació.
Però si no funciona, senyor Maragall...
Llavors el que passa és que aquesta emoció que l'ha convertit efectivament i amb una suma de disgust, de queixa, de reivindicació i per tant de qüestió també electoral, efectivament. Però ja, vaja, jo com dir-ho, em comprometo a que la campanya d'aquí 4 anys ja no tingui res, ja no et parli en absolut de neteja ni de seguretat.
No, però clar, si se destina quantitat de diners a que tot funcioni millor...
Vol dir que ara també s'han de revisar les condicions en les que s'han decidit aquestes despeses, que ja existeixen i que hi ha una responsabilitat definida, però hi ha una responsabilitat definida per les dues bandes. Per les empreses, perquè no és només una, són quatre com a mínim, i per la pròpia administració. És a dir, com duen a terme les condicions de la contracta en termes d'equipament, en termes de modalitats de contenidors, en termes d'horaris, en termes de missatge als ciutadans de com s'utilitza tot això, estan ben concebudes, i en tot cas després l'administració està complint amb el seu rol de lideratge, d'avaluació sistemàtica, de comprovació, de sanció, si convé.
I el ciutadà compleix també, senyor Maragall, que aquesta és una altra,
No, precisament, hi ha molta gent que s'escuda amb aquest argument, no? És que els ciutadans embruten. Bé, escolti, jo el que crec que una administració no pot és amagar-se darrere d'aquesta excusa, d'aquesta mala excusa. Una administració, en tot cas, si això es produeix en alguna mesura aquí a Barcelona, ens hem de comprometre, jo em comprometo, a trencar el cercle viciós. I l'ha de trencar l'administració. L'administració ha de complir, ha de demostrar que està fent tot el que està a les seves mans perquè això no succeeixi, o que en tot cas que millorem significativament la qualitat del servei. I a partir d'aquí haurem guanyat la legitimitat per exigir al ciutadà la seva part de drets i deures, dèiem abans, no? Doncs aquí hi ha un equilibri que també que s'ha perdut explícitament i que s'ha de recuperar.
Senyor Maragall parlava de trencar el cercle viciós, això ho farà si és alcalde, per tant necessitarà els vots dels ciutadans, vostè ja els ha aconseguit, està la força política més votada,
som la primera força,
però no ha estat alcalde. No ha estat alcalde perquè a part dels vots dels ciutadans es necessitarà el vot d'altres formacions polítiques. I per aquesta taula han passat tots els líders de totes les formacions.
Quasi tots. I amb... Falta un, falta la senyora Colau.
No, la senyora Colau, evidentment. Ella és l'alcaldessa, però de tots els altres han passat. Jo hi he assistit i, a més, han dit públicament que abans la Colau, tot i anar en contra de la senyora Colau, que un INDEP. Dit això, deixi'm que li faci la segona.
Això ho diuen ara o ho deien fa 4 anys?
No, ho diuen fins es fa un any, encara no. L'últim ho va dir encara no fa un any.
Alguns ja no gosen dir-ho.
Molt bé. Doncs ho deien a micròfon, ho deien a micròfon obert, senyor Maragall. No, però la pregunta va per un altre costat.
Estem d'acord que aquest és un argument inacceptable des de dos punts de vista, especialment des del punt de vista democràtic.
Des del meu punt de vista democràtic, absolutament.
Però no ideològic. No estic, no estic parlant
de la seva paraula contra la nostra opinió. Però és una realitat.
Si fos la seva paraula només, va ser la seva
decisió. Per tant, qui pot assegurar que això no es produirà en un futur?
Incloent la de la senyora Colau.
Exacte. Però, escolti'm, amb aquesta proposta compromís de no acceptar vots ni pactar amb formacions de l'extrema dreta,
sí.
Vostè ha rebut ja algun input d'algunes formacions polítiques? He llegit en algun mitjà de comunicació que amb aquesta bossa de partits de l'extrema dreta hi entrava Vox, Partit Popular, Ciutadans i València.
Vox no, Vox no va, Partit Popular, Ciutadans i València, crec que va dir.
Jo he vist publicat Vox, que ho digui el senyor Maragall.
Sí, a veure, Vox, evidentment, a mi sembla que això està fora de tota discussió. Jo vaig esmentar el que em sembla que ara en aquests moments és un risc patent i explícit, perquè a més s'ha dit, i ho han dit diversos candidats, i em sembla que és el risc de que Barcelona, en virtut de coalicions aritmèticament possibles, aparegui, per exemple, un govern que jo en dic d'aliança conservadora, malgrat que hi pugui haver-hi partits que teòricament no haurien de ser-hi, no? Perquè això s'ha dit, hi ha un ofert, els altres han acceptat, i per tant hi ha un risc que jo crec que és, no és el que li convé més en aquesta ciutat, i que faré tot el possible per evitar-ho. Jo estic segur que jo no acceptaria els vots del PP, perquè em sembla que seria antinatura democràtica, perquè hi hauria una incoherència explícita. Jo sí que els hi demano al senyor Trillis i al senyor Collboni que ho diguin, que si volen governar, que tenen tota la legitimitat per fer acords entre ells i amb qui sigui, les diuen en termes aritmètics, en termes d'expressió, de recollir el vot dels ciutadans. Però em sembla que jo tinc dret a demanar al senyor Trillis i al senyor Collboni que en cap cas acceptin arribar al lloc d'alcalde gràcies a l'existència d'un cinquè partit com a Partit Popular, que evidentment expressa una altra cosa, una cosa prou diferent i prou contradictòria. I per tant, dit això, aquí em quedo, jo no dic res més. Però em sembla que aquesta és una evidència, a més d'expressar el rebuig explícit, que és, en el cas de que Vox tingui algun grau de participació o representació, doncs que també ens comprometem tots plegats a que no tingui...
I no ha rebut aleshores alguna mena de resposta?
Home, no, encara no han començat les converses, diguéssim, en aquest sentit. El missatge està llançat. El missatge està llançat. Ells, sense esperar això, abans ja el van llançar. El representant del Partit Popular va oferir, i el senyor Trillis i el senyor Collboni van dir que els semblava bé, o bé estaven disposats a acceptar-ho, si així aquestes circumstàncies es produís. Entenc que això és el que vam llegir o escoltar en tots els mitjans de comunicació.
Dues preguntes molt associades amb aquesta resposta seva. D'una banda, què diferencia l'operació de Comuns, PSC i Manel Valls fa 4 anys quan diuen ens aliem perquè el que no volem és un alcalde independentista, que era vostè, que havia guanyat les eleccions, d'una exclusió del PP amb una aliança postelectoral ara 4 anys després? Això d'una banda. I d'altra banda, això vol dir que veu a Trias absolutament desenganyat o renunciant a la causa independentista en prou d'aconseguir l'Ajuntament de Barcelona?
A veure, això li hauria de preguntar amb ell, evidentment, i li hauria de preguntar per què ha decidit arraconar, amagar i pràcticament negar la seva pertinença a una organització que és a qui representa, formal i políticament, no? De manera que el missatge en aquest sentit és prou explícit. Però és que ho digui, ell pot expressar les seves conviccions i que ho digui obertament. Ara, enllà d'això, jo crec que està molt clar que no podem acostar-nos a una competència per a l'alcaldia de Barcelona incloent en les previsions el fet de que una cinquena força acabi sent decisiva representant d'alguna manera alguna cosa que no és ni la majoria ni la dominant en cap sentit ni sociològica ni políticament a la ciutat, i que algunes forces, en aquest cas de l'espai conservador, decideixin que això s'hi val, i que això, jo crec que no és que no s'hi valgui, s'hi pot valdre aritmèticament, jo crec que no s'hi val democràticament, diguéssim. I em sembla que el que demano és que ho diguin, que diguin això, que expressin aquesta precaució, aquesta reserva, o aquest compromís democràtic en aquest sentit, no? Però no res més que això, diguéssim.
Seria més vàlid recolzar-se en la CUP? Ho dic perquè, tal com estan les enquestes, està claríssim que l'alcaldia serà cosa de dos partits i poder de tres. I si entrem en una aritmètica de tres, aquí entraran el PP i la CUP, presumiblement, segons el que diuen les enquestes.
O no, depèn. És a dir, jo crec que en aquests moments el que hem de fer, honestament, el que haig de fer és posar sobre la taula les meves propostes. Jo haig de precisar en què em distingeixo de les altres tres forces amb les que presumptament estem amb una certa equitat o proximitat. I és a dir, haig d'explicar les raons per les quals demano als ciutadans que em votin a mi i no al senyor Collboni, i no al senyor Trias, i no a la senyora Colau. I això ho haig de fer en positiu. Jo estic plantejant aquesta alternativa per al... no són raons pel no, sinó que han de ser raons pel sí, diguéssim, i per tant perquè crec que tinc la legitimitat i l'oportunitat de guanyar-me aquesta confiança, aquest reconeixement i aquest suport. A partir d'aquí els ciutadans decidiran quin és el mapa de voluntat democràtica que ofereix, que la ciutat decideix, i per tant hi haurà implícit o explícit un determinat missatge d'aliances possibles o aliances imprescindibles. Bueno, en aquell moment tindrem una oportunitat d'expressar en claredat la responsabilitat. Jo el que aspiro és a guanyar amb la claredat suficient com per tenir el major grau de llibertat possible a l'hora de definir aquestes aliances, parant compte del que la ciutat em diu. I crec que estic obligat a fer-ho així, i no de cap altra manera. No anticipant ara, diguéssim, ni compromisos ni decisions tancades respecte de l'un o de l'altre o de més enllà, no?
Leandro,
de tota manera, parlar de línies vermelles no és una mica arriscat, veient per exemple el que ha passat a la negociació dels pressupostos de Catalunya, no? de la Generalitat, on el seu partit o el dirigent del seu partit va dir que amb aquest partit no es podia pactar, que això era una línia vermella, i el president del seu partit
va dir-ho i després no
la realitat,
fa que ho va dir això,
sí, però després la realitat va anar per una...
A veure, examinem la realitat, partim de la realitat perquè a mi sembla que és necessari fer-ho, Aquí en aquest país hi ha obert una determinada situació de relació contradictòria i de conflicte obert entre les institucions catalanes, la majoria democràtica de Catalunya i les institucions de l'Estat. Això s'ha, i és precisament el partit del president Pere Aragonès, és a dir, Esquerra Republicana, qui ha fet un esforç explícit, significatiu i tangible de reconducció d'aquest conflicte a un escenari de diàleg, d'acords i de converses amb objectius específics i amb ambicions perfectament clares i contrastades i transparents. Aquest diàleg s'ha reconegut, existeix. Hem aconseguit sentar l'Estat a dir també a Walter que hi ha un conflicte i que s'asseu a parlar-ne. Molt bé. Després d'això, al cap d'un temps llarg, des d'algun punt de vista massa llarg, però un temps ha passat que el partit que representava les institucions de l'Estat en aquest escenari, doncs hem aconseguit arribar a un grau d'acords amb ell en unes determinades matèries significatives i rellevants, que no són ni suficients ni absolutes, en el sentit que també entren en joc altres poders, com per exemple el poder judicial, que té la seva pròpia dinàmica i la seva pròpia legitimitat. Molt bé, hem produït un avenç, hem produït uns resultats, hem produït una clara evidència de que l'actitud i l'estratègia d'Esquerra Republicana tenia un sentit i el segueix tenint. I a partir d'aquí això ha canviat el caràcter, efectivament, de la relació amb aquesta. Que no vol dir que ara ja siguem amics i tots siguin flors i violes. Vol dir que és evident que el que era una actitud absoluta de tancament absolut i d'impossibilitat quasi física de relació política concertada o compartida, doncs s'ha transformat en un escenari en el que és possible ni tan sols arribar. No estem formant part del govern socialista a Madrid. El PSC no està formant part del govern de Catalunya. Ara, la capacitat d'arribar a acords en bé de l'interès general allà i aquí, jo crec que hem acumulat raons i evidències més que suficients per fer-ho i per dur-ho a la pràctica amb claredat, amb la cara ben alta i amb tota la raonabilitat i legitimitat. Sí.
Molt bé, Joan Maria m'està demanant la paraula, però abans de donar la paraula un altre cop, he de dir als oients que esteu escoltant el Converses, com sempre, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Joan Maria Claveguera, la Iva Anguera, el Jean de l'Amor i avui el senyor Ernest Maragall, que és el cap de llista d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona. Vinga, Joan Maria, endavant, ara.
Sí, va. No, a veure, quan parlem de la ciutat de Barcelona, molt sovint se la compara amb Madrid. No?
Que bé, podem tornar a parlar de la ciutat. Molt bé, no? Ja li agraeixo. És el que jo crec que és el que toca.
Sí, 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 la ciutat de Barcelona, aquesta comparativa amb Madrid, si es diu que Madrid guanya Barcelona, que Barcelona perd pistonada, jo crec que potser en un moment això va passar, ara sembla que recupera el terreny des del meu punt de vista, no sé, m'agradaria preguntar-li al senyor Ernest Maragall en què creu que... Què li agradaria? Traslladar de la capital de l'Estat cap a Barcelona? En què creu que Barcelona supera Madrid? I com a tercera pregunta, quin és el model de ciutat europea o fins i tot mundial amb la qual vostè s'emmiralla?
A veure, deixi'm dir d'entrada que el problema de Barcelona no és la comparació sistemàtica amb Madrid. Que està bé que cadascú sigui com decideixi ser i que la nostra aspiració i la nostra obligació és decidir com volem que sigui Barcelona. I què vol dir avui ser gran ciutat i gran capital europea? Que Barcelona sigui... I això demana...
Sí, ja sap que hi ha esdeveniments culturals i
esdeveniments
econòmics. I potser Madrid amb això té un avantatge, que és que la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de Madrid són del mateix color polític i aquí a Catalunya l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat són de colors diferents.
Aquest és un element més que jo crec que està inclòs també en les reflexions que jo faré i posar sobre la taula en aquest període de cara a la ciutadania de Barcelona. Però abans que això, vostè m'ha preguntat què m'emportaria a Madrid.
Sí, s'emportaria doncs alguna exemple, cosa.
Per exemple, el pressupost del Museu del Prado, que n'hi hauria prou per dotar d'una manera mínimament digna a unes institucions culturals aquí, molt importants, molt significatives, i que estem sempre o estan o amb l'aigua al coll o amb una manifesta insuficiència i feblesa en termes relatius d'expressió cultural d'aquest país i d'aquesta ciutat. És un exemple, només en podríem trobar molts altres. Com?
N'hi ha diversos.
N'hi ha diversos, sí, efectivament. Però jo crec que aquesta és la via. Però, per tant, aquí es tracta de definir la nostra personalitat. Barcelona és un subjecte social, polític, institucional, econòmic, cultural. I Madrid també, d'una altra mena, amb uns altres elements, amb una altra fesomia, amb una altra, quasi diria també, amb una altra fisiologia. Funciona, uns altres components, té l'Estat, per exemple, i tot el que això significa en molts sentits, a partir també de decisions polítiques de fa 20, de fa 30 o de quan sigui. I per això no tenim el que tenim. Nosaltres podem reivindicar i podem demanar i podem criticar i el dèficit fiscal i tot el que vulgueu, però aquí ens hem d'afirmar i hem de construir i hem de liderar i hem de prendre la iniciativa. I això, efectivament, com vostè diu, demana en aquests moments una suma conscient i explícita de capacitats, de recursos i d'institucions com els que representen la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Però no m'ho condicioni tant als partits. Això ha de ser veritat en qualsevol cas. S'ha acabat el tòpic de que és millor l'equilibri de banda i banda de la plaça Sant Jaume.
Això... A mi m'agradaria que fos així, però la pràctica ens porta a pensar que no sempre...
La nostra proposta és acabar amb això i efectivament construir una entesa profunda. Per això és imprescindible en molts terrenys, no només per l'afirmació de personalitat en l'àmbit cultural, també ho és per l'economia, per el model productiu que tenim, per quina economia necessitem, per quin aeroport necessitem, per quina política d'habitatge necessitem, per quina política d'abordament del canvi climàtic necessitem, i per tant mediambiental i de transició energètica, en tots aquests elements i en uns quants altres, per quina educació necessitem en aquesta ciutat, o podem oferir, per quina política d'atracció de talent, per quina economia del coneixement associada al que ja tenim com a actius però que demana ser transformat en capacitat d'innovació que ara encara no tenim, i per tant de creació de llocs de treball, de creació. Aquí necessitem una ciutat amb salaris més alts, amb més productivitat, amb més valor afegit, amb més capacitat de connexió amb el món internacional, amb els nichos, amb les àrees que necessitem. I tot això depèn de la nostra iniciativa, en alguna mesura. No només del que podem reivindicar, queixar-nos. S'ha acabat la queixa. Construïm, afirmem, liderem.
I aquesta ciutat existeix al món? És a dir, li he preguntat quina és aquella capital europea o mundial amb la qual
sí,
més s'hi acosta.
S'ha d'emmillar a Barcelona.
És Barcelona,
Ah, és Barcelona.
És Barcelona, sí.
Ha de recuperar la seva imatge.
Podem, després, fem això, siguem referència, afirmem-nos, siguem subjecte, tinguem aquesta definició. I després ja ens compararem amb el que ofereix Múnich, o Frankfurt o altres capitals que no són capitals d'estat però que, tenen, que poden tenir legítima aspiració a comparar-se.
Aquesta...
I segur que guanyem. Però jo és que no em vull comparar amb les altres ciutats. No necessitem.
Comentava ara que Barcelona ha de recuperar la iniciativa i proposar. Hi ha
I fer.
Hi ha un projecte en el qual hi ha molta gent que recrimina tant a l'Ajuntament de Barcelona com el govern de la Generalitat haver perdut aquesta iniciativa, que era l'ampliació de l'aeroport del Prat, que s'ha deixat passar. Ara no està el finançament en el DORA d'ENA i, per tant, com a molt d'hora hem d'esperar el 26 i encara no s'ha definit un projecte que es pugui tirar endavant a partir del 26. Què s'ha de fer amb l'aeroport del Prat?
Jo no crec que se'ns pugui fer responsables de la rescisió unilateral de les previsions d'inversió que ha pres l'Estat i l'empresa pública pertinent, que la va prendre unilateralment i literalment pel seu compte. Una altra cosa és que ara tinguem o no l'oportunitat, com tenim, gràcies al lideratge del govern de la Generalitat, d'Esquerra Republicana, la possibilitat de posar la qüestió sobre la taula, havent guardat en el calaix la proposta inicial d'ENA, que ja no està sobre la taula, i que per tant ens permet, començant des de zero, efectivament decidir, i decidir si cal d'acord amb les institucions de l'Estat, què vol dir Barcelona per Barcelona el seu aeroport. Quin aeroport necessita Barcelona? Quin aeroport necessitem pel nostre sistema, per aquesta estratègia de creixement de la que parlàvem fa un moment? Amb quines connexions intercontinentals? Amb quines decisions de ciutat aeroportuària a l'entorn del propi aeroport? Per tant, amb quines terminals, amb quina política de connexió amb la resta d'aeroports del país, amb Girona i amb Reus molt especialment, i per tant, amb quines polítiques de connexions ferroviàries, l'AVE quan hi arribarà, quina mena de precaucions o de mesures han de prendre en les qüestions mediambientals que caracteritzen avui el compliment de directives europees que ja estan, que haurien d'estar aplicades i no ho estan. Però això ara tenim l'oportunitat de prendre decisions d'aquest sentit, gràcies a que ara tenim un acord que ens permet liderar aquest debat i prendre les decisions adequades.
Però els tècnics diuen que hi ha una decisió fonamental que s'ha de prendre, que és la de decidir si s'ha d'ampliar la pista i com s'ha d'ampliar per aconseguir els vols intercontinentals.
Hi ha una literalitat amb això. El que hem de decidir és com afrontem la que sí estem tots d'acord, que és la possibilitat d'establir la intensitat, la freqüència i la diversitat adequada de vols de connexions intercontinentals. Això és el que estem d'acord. Això admet diverses, i tots els tècnics també ho diuen, diverses solucions. Algunes són les d'allargament d'una pista i altres són d'altres tipus. Per això està aquesta comissió d'experts que acabem de crear, perquè ens objectivin.
Encara no s'ha creat la comissió que havia dit el
govern. Bueno, d'acord, doncs jo crec que deu estar sobre la taula immediatament. Però, a veure, no, sisplau, que no se'ns faci responsables de com funciona un model clarament inadequat que resulta de decisions preses per l'Estat fa 20 o 30 anys.
Però
que ens van assignar un rol, ens van decidir que aquest aeroport era un aeroport de low cost, que van decidir que vols curs sí, vols intercontinentals no.
Però al final hi ha una proposta que el govern de la Generalitat, en l'exercici de les seves potestats, decideix que no recolza i la Generalitat i Esquerra com a partit ho ha argumentat.
Però perquè l'Ajuntament va sortir la senyora Colau, eh?
I l'Ajuntament, per això he dit els dos.
No, però és molt diferent. Fem l'oportunitat. Una cosa és dir que no...
Un cop dit això no, ara què proposa?
Però veig que no vam estar dient que no, vam estar dient parlem-ne. I des de l'altra banda van dir o esto o nada. I aquest és un tràgal que no tenim per què admetre, ni que sigui per dignitat i respecte de nosaltres mateixos. La Generalitat no va dir no, va dir parlem-ne. Va dir això no ho veiem clar, l'ampliació plantejada així no ens sembla el més adequat, seiem i parlem de quin és el projecte adequat. I això, en lloc d'això, l'Estat i AENA van decidir portazo i marxa atràs.
En 24 hores.
En 24 hores i unilateralment. I aquesta és la situació en la que estem ara. Som nosaltres qui hem recol·locat la qüestió sobre la taula. Som nosaltres qui hem estat fent ara, qui hem pres a Catalunya, conjuntament Esquerra i PSC, la decisió de tornar-la a parlar obertament i de tenir un gran mètode per afrontar la qüestió i resoldre-la en positiu.
Molt bé, ens queden tres minutes de programa.
Passo a un altre tema que preocupa, que és el tema de l'habitatge, l'habitatge social en concret, que és un dels temes que més s'ha criticat de la gestió de Ada Colau.
Sí.
En aquest sentit, quants habitatges vostè es compromet a fer si és alcalde i com ho farà?
Ho faré amb aquesta, usant adequadament aquests dos conceptes que abans dèiem, lideratge i complicitat, que vol dir posar en peu la capacitat inversora i financera d'Ajuntament i Generalitat, també en aquest terreny, i al mateix temps arribant a acords explícits amb els sectors, amb els promotors, amb els constructors, etc., i amb la societat en el seu conjunt, també amb les plataformes que defensen el dret de l'habitatge, etc., per actuar en tots els terrenys, en construcció de nou habitatge, en el sòl disponible a la ciutat, d'utilitzar adequadament el sòl ja consolidat però que admet reforma, ampliació de sòl destinat a habitatge, i a tornar al seu sentit original la norma del 30% que avui està absolutament desacreditada o desqualificada per mala gestió i mala aplicació. I que, per tant, però en aquests moments nosaltres estem proposant construir, efectivament, tornar al màxim demostrat mai en aquesta ciutat com a capacitat. 5.000 habitatges a l'any en el total, d'habitatges nous construïts. I això és perfectament possible, ja ho hem fet, no veig cap raó per no tornar-ho a fer. En tot cas, trobaria raons per anar enllà. I després, això vol dir 20.000 habitatges del mandat, d'aquestes acostant-nos tant com puguem a les 8.000 de caràcter d'habitatge protegit i assequible, amb diversos instruments, alguns de construcció nova, altres de les actuacions en sòl consolidat, altres per operacions de compensació vàries, l'actuació amb diverses modalitats també en l'actual estoc d'edificis, de pisos, alguns massa grans i altres massa petits, etc. Hi ha una colla d'instruments diversos, però és possible tenir 8.000 habitatges protegits en aquest
i el que no és possible, senyor Maragall, és més temps. S'ha acabat. 43 minuts de programa, de conversa.
Queden molts habitatges per construir i moltes qüestions per
tractar. I moltes preguntes sobre la taula, que un altre dia les formularem. Ernest Maragall, moltíssimes gràcies i moltíssima sort a la campanya electoral. Leandro, moltíssimes gràcies. Iba també, Joan Maria també. Dissabte acabem més converses, com sempre, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostar Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Gràcies, bona tarda. I espero veure el senyor Maragall demà a la llotja del Camp Nou disfrutant de la victòria del Barça.
Molt bé, anem-hi junts?
Escolti, li agafo la paraula, eh?
Hem d'acabar, adéu-siau.